11 i 6.
El suplement de Catalunya Ràdio arriben els homes clàssics.
Ready, set, go!
Albert Galzeran i Mestre Pardo, bon dia de nou.
Bon dia.
Avui
bon dia.
Una mica més d'hora que d'acostum els dissabtes al suplement, perquè evidentment fa molt poca estona que hem emès aquesta entrevista amb Josep Carreras que havíem enregistrat fa uns quants dies aquí a Barcelona. I també, deixem dir que les xarxes ara mateix i la centraleta també de Catalunya Ràdio està bullint ple de missatges de gent emocionada.
És que qui digui que la clàssica no mola és mentida.
Gent emocionada també amb les paraules de... I gent també posant molt en valor aquests silencis, que és una entrevista de molts silencis, perquè es pensava molt en les respostes, conscient, evidentment, que cada vegada que obre la boca també té conseqüències. Avui, per tant, clàssics, dedicarem el capítol dels homes clàssics d'avui a Josep Carreras i també a parlar de el que serien els tenors, no?
Una mica sí.
Sí, perquè a més ell ha sigut un dels catalans més rellevants de la història, sobretot en el terreny de la lírica. De fet, ell mateix ho comenta a l'entrevista, que quan va dir allò de que al costat de Plácido Domingo i de Luciano Pavarotti va protagonitzar un dels esdeveniments musicals més potents de la història. Els tres tenors.
Liviamo negli eti calici che la bellezza infiora.
Ah, imagina't, no sé quants espectadors deu tenir la Super Bowl, no? Però, o sigui, aquest concert que es va fer a les Termes de Caracal·la va tenir, Roger, més de 800 milions d'espectadors. I, a més, un rècord Guinness...
Trobem-nos un moment, eh?
No.
800 milions d'espectadors.
Sí. I, a més, bueno, ara el que dèiem, no? La xarxa està bullint perquè...
De fet, hi ha gent a la xarxa que recorda precisament aquest concert, eh?
Exacte, sí.
Et buscaré un tuit que tenia fa una estona apuntat.
No, va ser un rècord Guinness en ser l'àlbum de clàssica més venut, de la història. O sigui, és super rellevant.
Segur que moltíssima gent, milions de persones es van enganxar al món de l'òpera, de la clàssica, de la lírica, gràcies a aquests tres tenors, i un d'ells, evidentment.
A més que ell diu que va ser idea seva,
sí.
Eh?
Sí. Escolta'm una cosa, sí. Clar, això de que era idea seva, no
sé... Jo sempre havia sentit, però clar, ell ho sabrà millor que jo, perquè ell era...
Digues, quina era la versió.
Jo sempre havia sentit que això va ser idea de Zubin Mehta, qui va dirigir el concert, però, evidentment...
També el posa en valor.
Josep Carreras ho sap millor que jo, més obvi.
Escolta'm, què hem de saber de Josep Carreras com a cantant? Què destacaríeu vosaltres?
Doncs és una molt bona pregunta, perquè a vegades tenim una tendència de dir, és un gran cantant, però què té per ser un gran cantant? Com ho definiríem tècnicament, això? A vegades, en el món de l'òpera, també associem això de ser cantant líric a fer notes molt agudes, notes molt difícils, com ara aquesta.
El Roger està fent una cara així perquè, clar, són notes realment agudes i una veu així greu com el Roger.
Diuen, aquesta àrea la coneixen al món de l'òpera com el món Everest. Es diu, a més, a mi, quel joc de fete, doncs es coneix com el món Everest de lo altes que són les notes.
És l'àrea dels 9-2,
sí,
no? Perquè estan cantant uns dos per allà dalt i tal, eh? De fet, aquest que sentim no és Carreras, eh? No. És Luciano Pavarotti, que tenia una gran facilitat per les notes agudes i, de fet, una capacitat respiratòria brutal. Allò
fiato,
que dèiem...
Fiato, exacte. Pres,
el fiato, correcte.
Fem un mes de suplement,
ja, clar. I tot això, fiato.
En canvi, el Carreras era famós per altres recursos. Ell no tenia una veu molt, molt aguda, però tenia altres recursos que són molt importants. Era, podríem dir, un cantant de traços fins, de grans detalls.
Sí, que a més també era bon actor.
Sí, i que cuidava detalls en el seu cant. Ja veuràs, posarem uns exemples perquè ho puguem entendre i ho compararem amb altres cantants. Ens situem a l'Òpera Carmen de George.
Hi ha la imatge aquella, un segon, la imatge aquella quan dels tres tenors, no?
Sí.
Que van fer veure que es barallen per veure qui canta, no? Mm-hmm.
També... Clar, sí, ho van jugar molt bé, això. A més, com que eren molt diferents,
actuant,
perquè es feien poca competència.
De totes maneres, contra el Pavarotti i el seu volum, de fet,
bastant
guanyar, eh?
Indiscutible.
Sí, però amb els tres tenors del Carreras estava al mig, normalment, no?
Sí, bueno, anaven tornant, no? Perquè també cantaven un a un i sortien els tres, sí.
En tot cas, tres cantants extraordinaris, i un d'ells, avui, Carreras, el protagonista, i el volíem comparar amb d'altres cantants per allò que us explicava dels petits detalls, que és el que va fer gran aquest tenor, eh? Ens situem a l'Òpera Carmen de Georges Bizet, concretament en l'escena en què Carmen li diu que ja no se l'estima i ell li replica que ha guardat una flor que li va donar abans d'entrar a la presó per ella i que és l'única cosa que li ha mantingut l'esperança. Doncs bé, escoltem aquest fragment en concret, cantarà ara Nicolai Guet de l'any 1959. Fixem-nos el que fa amb la veu just després de la frase «O mon Carmen». Això és molt difícil de fer, però en tot cas el que fa Guetta és aquest tuà final, el tendeix a pujar, va pujant el volum de la veu, l'agut puja una mica, en canvi Carreras fa una cosa completament diferent i això ha creat absolutament escola. Fixeu-vos.
Color, absolutament.
Oh, i quina emoció, eh?
Sí, sí, és que... pell de gallina de cop, no?
Pell de gallina, de sobte.
La mateixa frase li ha donat una altra...
Exacte. Ell fa un apianament de veu i fa l'escena realment molt més expressiva i molt més emotiva. És un detall, eh? Un detall que sembla poc important, però ha creat absolutament escola. Fixa't com canten a dia d'avui els bons tenors aquesta mateixa escena. Escoltarem a Jonas Kaufman tot seguit, que és, per entendre'ns, eh? El tenor més de moda a nivell mundial a dia d'avui, el que cobra més.
També l'hem tingut pel Liceu fa poc, no?
Sí, la temporada passada amb Andrea Chenier el vam tenir. I Kaufman també ha cantat molt aquesta òpera i Kaufman no ha amagat mai, que és un gran admirador de Josep Carreras, i es nota amb aquests detalls.
Ho canta igual.
Jo diria que canta millor Carreras, però vaja, en tot cas fa el mateix estil. Segueix
de totes maneres, que tècnicament, una de les coses més difícils amb el cant és cantar agut i piano, que es diu fluix, perquè justament has de tenir un control del diafragma superbèstia.
Però aconsegueixes quan ho fas aquesta expressió que se't posa la pell de gallina, no saps ben bé per què.
I tant, i tant. De fet, Carreras cuidava els detalls i això no ens ha de sorprendre perquè va tenir un referent amb un estil molt similar. El va descobrir l'any 1962, justament al Gran Teatre del Liceu, cantant això.
Ma se me porta a perdere ti per sempre, o luce mia.
Aquesta és l'òpera Un ballo in maschera, de Giuseppe Verdi, amb una gravació que sembla molt antiga, sí. I és que ho és, de l'any 1953, però és que, a més, és en directe a l'òpera de Milà. Doncs bé, quan Carreras va sentir per primer cop a Giuseppe Di Stefano, que és aquest que sentim, que era conegut com la veu de vellut.
Íntim amic de la Calas.
Exacte. Es va quedar absolutament fascinat i a partir d'aleshores es va convertir en el seu cantant de referència.
Exacte, i la casualitat va fer que quan va guanyar el Josep Carreras el concurs de cant a Parma, el va poder conèixer personalment, però encara més, hi ha una anècdota molt maca, perquè l'any 75, de la mà de la Cavaller, Carreras va poder debutar com a cantant a l'Scala de Milà, precisament amb Un ballo in maschera, l'òpera amb la que va descobrir Di Stefano, i segons sembla, aquell dia Josep Carreras estava realment molt preocupat.
Per què?
Sí, perquè resulta que hi havia una nota que ell deia que no li sortia prou bé, t'imagines, eh? De totes les milions de notes que hi ha en una òpera,
hi havia una que
no li acaba de sortir, eh? I llavors va anar...
Deixa'm explicar una petita anècdota. Vam anar a entrevistar Josep Carreras. Anava abrigat.
Sí, tu sempre... Que ho diguis tu?
Tu sempre te n'enfots de mi perquè dius que... O sigui, sí, sí. Feia calor, però clar, ell evidentment treballa amb la veu i té aquesta inquietud, i a més ens ho explicava fora del micro... No, o sigui, feia calor, però és que a més, protegit del coll, però a més, o sigui, tres capes, allà.
És que els tenors s'han de preocupar, els cantants lírics en general, s'han de preocupar molt per la veu.
Patint i vell, hòstia, està suant, aquest.
Però és el seu instrument, clar, si això no funciona, no anem enlloc.
Mm. Perdó, que...
No, és que és veritat que és un instrument molt delicat, eh?
Per tant, aquesta nota que no li sortia.
Exacte, i ell va anar al seu mestre a preguntar-li, al Giuseppe Di Stefano, i el mestre li va dir que no es preocupés, que aquella nota... La veritat és que no li sortia bé a ningú.
Deia, sí.
I llavors li va fer un regal, li va deixar la roba que ell mateix, que Di Stefano, havia autoritzat per interpretar el paper de Ricardo al Ballo in Maschera.
Exacte, quin detallàs, eh?
Imagina't, la seva roba, per tant...
I com va anar, exactament?
Doncs, si vols, ho podem escoltar, perquè tenim una gravació del seu debut de l'any 1975 a Milà cantant Un Ballo in Maschera.
Va anar molt bé, eh? I llavors Carreras va esdevenir, amb només 28 anys, atenció, eh? Això és fort, un dels tenors més rellevants del món, i la resta ja ho sabem, canta els principals teatres d'òpera del món, esdevé un dels tres tenors, i fins avui.
De fet, exemples d'èxit en podrien trobar molts, però jo en conec un que realment a mi em va sorprendre molt, perquè és un cas molt particular. És una noia italiana, que viu a prop de Milà, que ha après català gràcies a la seva admiració per Josep Carreras. És la Ludovica Segú, i crec que la podem saludar.
Ludovica, bon dia.
Molt bon dia.
Hola, Ludovica. Com estàs?
Molt bé, gràcies.
Veig que m'entens perfectament en català. On l'has après, tu, el català?
Bueno, jo vaig aprendre català, evidentment el Josep Carreras va tenir una responsabilitat important en això, perquè...
Va fer de professor de català?
No, justament, però... clar, no només pel seu paper, entre cometes, d'ambaixador de Catalunya, dels seus valors, de l'identitat, de la cultura en general i també de l'idioma, sinó també per l'activitat del blog que li vaig dedicar fa 10 anys, que, clar, jo cada dia m'havia de posar al dia, havia de buscar material, i molt d'aquest material era en català, i això, juntament amb el fet que era, a l'època era estudiant, jo vaig estudiar a l'Universitat d'Idiomes, Lingüística, i doncs sempre vaig tenir un interès particular i un gust particular per aprendre idiomes, i això també amb els amics que en tots aquests anys, gràcies a aquesta afició, vaig conèixer a Catalunya, em van ajudar, em van també transmetre el sentiment per Catalunya. Tot això va fer que jo pogués aprendre el català i desenvolupar un interès per la cultura catalana de manera molt natural i espontània.
Impressionant, com parla la Ludovic.
Sí, sí.
Escolta'm, tu quan et vas enamorar de Josep Carreras, tu? Com...
Ui, jo vaig escoltar per primer cop la veu del Josep Carreras, que era molt petita, tenia 6 o 7 anys. Recordo que va sortir a la tele un fragment d'un concert dels Tres Tenors, i realment recordo molt poca cosa. Recordo que ho veia amb la meva àvia, recordo que... vaig quedar totalment fascinada, em va impactar i li deia a tothom que mai no havia vist mai una cosa així. Clar, amb tota la meva experiència i saviesa de nena, no? Però, clar, i una cosa més que recordo és la cara de sorpresa que va posar la senyora de la botiga de discos quan vaig anar allà amb la meva àvia i li vaig demanar un disc dels Tres Tenors.
Clar.
Perquè, clar, potser no s'ho esperava d'una nena tan petita. Però, en fi, concretament jo vaig començar a escoltar l'òpera de manera, diguéssim, més conscient, molt més tard, tenia 18 o 19 anys, i, clar, la veu de Josep Carreras va ser la que més va marcar tota la meva manera d'entendre i de sentir l'òpera,
Ludovica...
per la seva manera de cantar i, sobretot, per la manera de dir.
El coneixes personalment?
Sí, clar, jo...
Em consta concert... que ens està escoltant ara mateix. Em consta que ens està escoltant.
Sí, potser, espero que sí.
Com us vau conèixer?
Jo vaig anar al primer concert l'any 2008, aquí a prop de Milà, a Monza. Era un concert amb orquestra i al final del concert vaig anar endarrere de l'escenari, me'l vaig trobar i vam començar a parlar i des d'aquell moment... cada cop que tinc ocasió d'anar a un concert ens trobem i estic realment molt orgullosa de la relació que tenim i molt agraïda també.
Ludovica, moltes gràcies per traslladar aquesta experiència al suplement. Josep Carreras, /tenor.blogspot.com, tota aquesta informació que explicaves la trobeu en aquest blog que tu vas crear fa uns anys i que també t'ha servit doncs, per
moltíssimes gràcies per aquesta oportunitat.
Una abraçada cap a Itàlia. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio i això que sonen són els homes clàssics. I avui que parlem de Josep Carreras, els homes clàssics ens han portat un tenor. Andreu Miret, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Qui és l'Andreu Miret?
Andreu Miret és un fantàstic tenor que comença la seva carrera i per això el tenim avui aquí amb nosaltres. Escoltar carreres i començar a fer carrera, valgui la redundància, com a tenor, què pensa un tenor en escoltar una veu com aquesta?
Bé, Carreras, sens dubte, el mestre Carreras ha estat un referent, com també tants altres tenors de la seva generació, per mi. Ja des de la meva adolescència que els he anat seguint amb tot el que han fet al llarg de la seva vida. He de dir que jo crec que cada cantant es caracteritza sobretot per una peculiaritat, com bé deies, per exemple, la Cavaller pel seu indubtable fiato. I Carreras jo crec que justament és el seu meravellós fraseig, la seva capacitat de transmetre allò que està explicant i la seva delicadesa és una qualitat indubtable.
Sí, hem de donar les gràcies també a la Fundació Victòria dels Àngels, que ens ha facilitat el contacte de l'Andreu, que justament ara l'Andreu està a punt de marxar a la Xina.
Què dius ara?
Sí.
Turisme, una mica allò de...
No, perquè ell és un dels tenors de l'Orfeu Català i l'Orfeu Català se'n va de gira a la Xina.
Sí, correcte. Sí, és un viatge que anem a Xangai. Marxarem el proper dimarts i bé, farem una gira per les ciutats properes a Xangai. Portarem repertori català. Veurem també xinesos cantant sardanes, també. Serà una cosa curiosa. Però això, portarem romanticisme anglès amb Edward Elgar. Farem també una suite que ha preparat l'Albert Guinovart per nosaltres. Una suite de cançons catalanes. Uh-huh. I també portarem uns líders de Schubert.
Mm-hmm. Andreu, ja que t'hem fet venir, no t'aniràs així amb les mans buides, et farem cantar, va bé o què?
Sí,
perquè has sigut molt ben acompanyat amb el pianista Bru Corbella, que ja ens acompanya aquí a l'escenari del Suplement de Catalunya Ràdio. Què ens interpretareu?
Bé, us interpretarem una peça italiana del compositor Francesco Paolo Tosti, que és també un compositor que, en aquest cas, Josep Carreras també ha tractat molt. Es diu Malia, i bé, com totes aquestes cançons que en essència o bé són d'amor o de desamor o narren un sentiment en concret, un estat emocional.
Doncs vinga, cap a l'escenari, l'Andreu Miret acompanyat del piano amb el Bru Corbella, Malia, de Francisco Paolo Tosti.
Francesco
Paolo Tosti, perdoneu. A l'antena del Suplement de Catalunya Ràdio amb els Homes Clàssics, com vulgueu.
Che m'hai dato forse un filtro, un arcano poter nel tuo cuore, il mio cuore ha tremato, ma l'ho lezzo turbato il pensier nelle faghe movenze che c'hai. Un incanto viene forse con te, freme l'aria per dove tu vai, spunta un fiore ove passa il tuo piede, freme l'aria per dove tu vai, spunta un fiore ove passa il tuo piede. Io non chiedo qual plaga beata fino adesso soggiorno ti fu. Chiedo se ninfa, se fata, se una bionda parvenza sei tu, ma che c'è nel tuo sguardo fatale, cosa c'hai nel tuo magico dir, se mi sguardi un'ebbrezza massale, se mi parli mi sento morir, se mi guardi un'ebbrezza massale, se mi parli mi sento
en directe al Suplement, l'Andreu Miret acompanyat del Bru Corbella al piano interpretant aquest Malia de
Francesco Paolo Tosti.
Homes Clàssics, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies també Andreu Miret i Bru Corbella amb aquesta hora dedicada a Josep Carreras. Sobretot avui, el guió, com que estan enfadats amb mi, que els homes clàssics.
No, si ens ho has dit,
m'han escrit amb lletra 45. Pedro Pardo i Albert Galzeran, gràcies també. Us escoltem demà a les 10 de la nit a Catalunya Música i amb l'Helena García Melero com a convidada.
Sí, senyor. Sí. Demà anem a l'òpera amb la Melero i ho escoltarem a Catalunya Música.
Exacte.